La temperatura és de 18 graus i la humitat del 56%.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una vegada més al programa que dona veu als animals abandonats. Avui parlarem de la nova oficina de benestar animal creada per l'Ajuntament de Mataró. També parlarem de les jornades de tinença responsable i benestar animal que s'estan acabant de cuinar per aquest mes de desembre i d'algunes novetats sobre les colònies de gats de carrer de Mataró. I ara sí, sense més demora, comença Peluts. I bé, comencem com sempre donant la benvinguda als oients i als convidats que tenim avui al programa. Tenim amb nosaltres a la Sílvia Serra, presidenta de la Protectora, i a la Laia de Balanzó, cap de secció de l'Oficina de Tinença Responsable i Benestar Animal de l'Ajuntament de Mataró. Hola Sílvia, hola Laia.
Hola.
Com estem?
Hola.
Tenim moltes cosetes per parlar avui, però sobretot avui ens volem centrar en una oficina de benestar animal que acaba una miqueta de néixer, a Laia, i que és un dels productes d'aquella taula de benestar animal que es va crear l'any 2016 des de l'Ajuntament de Mataró. Encara hi ha molta gent que no sap molt bé en què consisteix aquesta taula. El tema de la Covid ens ha entretingut també una miqueta amb moltes coses que estaven previstes a començament d'any i que s'han vist entrebancades, però això no vol dir que estigui tot aturat. Segueix treballant i ara s'ha obert, està a punt d'obrir-se, una oficina de benestar animal. Laia, explica'ns una miqueta en què consisteix, quins objectius busca.
Bueno, bàsicament, diguéssim que ens anticipem a les novetats. Esperem que en un següent programa us puguem explicar molt millor la ubicació, també quins telèfons podreu disposar i contacte podreu obtenir de l'Ajuntament de Mataró, però la idea de la construcció de l'oficina de tinença responsable i benestar animal és una idea que neix ja, com comentes, des de l'any 2016, però que s'ha començat a materialitzar aquesta nova legislatura, en què la pretensió és, d'alguna manera, articular totes les polítiques que hi ha molts serveis desenvolupen des de l'Ajuntament en l'àmbit del benestar animal i la tinença responsable, que fins, no, d'alguna manera, no hi ha un sol servei que desenvolupi polítiques en aquesta línia, sinó que afecten doncs, des d'espais públics fins a salut pública, l'àmbit, no, de la policia local, l'àmbit, no, també del benestar de l'animal i de les persones, no, tenidores d'animals, però també totes les polítiques que desenvolupen les entitats del tercer sector, que al final també són proveïdors de polítiques públiques, no, no només ho fem les polítiques públiques, només les fa un municipi, una organització, sinó que la ciutadania en la seva situació organitzada. La idea és articular tota aquesta sèrie de polítiques per poder tenir una finestra única d'entrada amb el coneixement, la millora de la situació dels animals domèstics a la ciutat i analitzar totes aquestes polítiques i millorar-ne tota la gestió, no? Des d'un àmbit públic i com un àmbit del tercer sector. Exemples n'hi ha molt.
Digues, Laia.
No, dic que exemples n'hi ha molt. D'una manera, jo m'indio amb aquestes polítiques i vinc d'àmbit de l'administració comunitària, que no deixa de ser això. És a dir, aquests animals, no, són moltes vegades qui en té cura són persones. I, per tant, des del punt de vista no només de la propietat individual, sinó també des d'un punt de vista de la propietat col·lectiva, com pot ser els gats ferals, no, que són animals comunitaris, que són de la ciutat. La idea és anar articulant a partir d'aquesta única porta d'entrada una millora de la gestió i la difusió i la sensibilització de totes aquestes polítiques. Exemples en són us dic això, diguéssim que és una novetat que en un proper programa doncs us podrem explicar, que també podrà venir la regidora de referents, que és una de les impulsores a partir de la regió 20, doncs, que ha agafat el relleu de Ruiz.
Laia,
la idea és anar construint conjuntament. Sí.
Perdona, Laia, és que sembla que estem tenint molts problemes de so, no se t'escolta gens bé. Aleshores, el que farem, si et sembla, et trucarem i ens pots explicar molt, molt millor tot això, perquè estem sentint una miqueta les coses a mitges i m'avisen des de so que millor fer-ho per telèfon. D'acord, Laia?
Molt
ara
bé.
Mateix et recuperem, que ens estan explicant coses molt interessants.
Fantàstic.
Gràcies, Laia. Doncs, Sílvia, si realment aquesta oficina de benestar animal la necessitàvem, eh? És una... Perquè vulguis que no, la gent moltes vegades ens trobem perduts. No sabem tampoc a on dirigir-nos.
Sí, aquesta oficina és el resultat de moltes de sol·licituds al llarg dels anys que també a través de la nostra entitat es van traslladant als ajuntaments. Un canvi gran va haver-hi en l'any 2016 de la mà, com deia ara Laia, que no es podia sentir bé, efectes de les emissions aquestes telemàtiques, de la mà de Joan Vinzo. Joan Vinzo va ser el regidor que va començar doncs, en l'any 2015, va encetar amb nosaltres doncs, una crisi que ens va portar i ens va obrir doncs, un ventall també de coses. Ho van passar malament en el seu moment, però els fruits van ser bons. I un d'aquests fruits ha estat aquesta oficina de benestar animal. Primer va entrar a la taula de benestar animal, que es va crear, com tu bé deies, el 2016, de la qual la nostra entitat n'és partícip, i aquest any s'ha creat aquesta oficina. I això és una continuïtat del que va generar aquell regidor, Joan Vinzo, que malauradament ja no està amb nosaltres. El fet més important també de tota aquesta trajectòria que ha portat aquesta oficina crec jo que és l'aprovació de la nova ordenança municipal. La nova ordenança municipal que també estava molt, molt, molt reclamada durant molts anys, perquè estava obsoleta totalment al municipi de Mataró, es va aprovar, si no m'equivoco, no sé si el 2017, crec jo, crec que es va estar treballant durant el 16, i aquesta oficina forma part també d'aquesta ordenança. Jo crec que Mataró està fent passos importants cap al tema de benestar animal. I l'aparició d'aquesta oficina de la mà de la Laia, jo penso que per nosaltres és un fet molt bo i que s'ha de celebrar. I penso que
hem d'estar
contents.
Hem d'estar contents i hem de fer molta feina encara. Encara ens queda molt, molt camí per fer, però sí que és veritat que dona seguretat.
Se n'ha fet i penseu que també hi ha hagut una sèrie de reivindicacions, de reclamacions, de sol·licituds que moltes vegades no eren escoltades i que hem d'agrair doncs, que el consistori que hi ha hagut abans i el que hi ha actual doncs, hagin pres nota i comencin a implicar-se i els fruits comencen a sortir. I jo crec, no sé, que si s'ho prenen seriosament podem fer coses molt bones conjuntament, no, Nuri? A veure què ens diu la Laia.
Segur que sí, la Laia l'hem pogut recuperar i recuperem tot el que ens estava explicant sobre aquesta primícia que estem donant, que ens hem avançat una miqueta fins i tot a que estigui del tot estructurada. Sobre aquesta oficina de benestar animal. Laia, tornem a tenir nosaltres, ara a veure si et podem sentir molt millor.
Sí, espero que em pugueu sentir millor. Em sentiu ara?
Ara, perfecte.
Sí.
Molt bé. Doncs, bàsicament el que us comentava, sí que és cert que estem a la construcció definitiva de la pròpia oficina, que és un model, diguéssim, d'articulació de les polítiques actuals que tenen a veure amb tinença responsable i benestar animal, que són dues línies íntimament relacionades. La idea és doncs, que la ciutadania pugui tenir una única porta d'entrada també i un espai on hi hagi a darrere aquesta articulació de les polítiques per millorar doncs, la seva gestió i per millorar també tota la gestió de la governança amb, com bé dèieu, no? a partir d'aquesta taula de benestar animal, per construir conjuntament les noves línies polítiques. No? Això, doncs, en una següent primícia, en una següent entrevista, us explicarem en concret doncs, amb com es materialitza i quins són els canals d'atenció. Això està a punt de, diguéssim, l'olla ja està bullint i està a punt ja de servir el plat. Però exemples, jo crec que la feina feta darrere, com bé dieu vosaltres, doncs n'és molta i la feina que hi ha per endavant doncs encara se suma més, però exemples com no, el protocol de gats ferals que surt, diguéssim, d'aquest treball conjunt entre entitats del tercer sector, ciutadania i el propi consistori, doncs per la gestió ètica de les colònies de gats que no deixen de ser doncs uns animals comunitaris, no? I que moltes vegades era una competència que, malgrat ser una competència pública, doncs s'estava articulant i se segueix articulant doncs des del tercer sector i des del voluntariat. L'exemple una mica és aquest, no? És a dir, com podem co-construir les polítiques entenent doncs, que tenim un objectiu comú, doncs, que hi ha molts animals i moltes famílies i moltes persones amb quals es beneficien, no? I que no deixen de ser uns éssers sentints, sintientes, no? Com diu dirà la nova normativa de salut pública i que va a Europa cap aquí. I bàsicament doncs, entendre doncs, que nosaltres ja som uns animals també, l'espècie humana, però que hi ha d'altres animals que també formen part del territori, de la nostra vida, i que hem de generar aquestes polítiques que beneficin doncs, a tots, no? Aquesta convivència entre tots i la millora del benestar, perquè al final ens beneficia a tots. La idea és aquesta, una sola oficina per una sèrie de polítiques que ja estan articulades i estructurades darrere, però que millorin aquesta gestió i generin més promoció, no? Que també això és el que sempre us heu encarregat de fer sector i crec que el que hem de fer és acompanyar, no? I una mica això, el reconeixement d'aquest voluntariat, no? Aprofitant també doncs que aquesta setmana, des del 16 de novembre fins l'11 de desembre, hi ha aquest reconeixement a la ciutat del Fem Voluntariat, que aquest any és amb la força de tothom, i que bàsicament doncs, també tenim en compte totes aquestes persones que de forma no, quasi invisible sumen pel benestar animal, no?
Parles de promoció, sí que és cert que la promoció de les problemàtiques, no? que suposen els animals, problemàtiques a nivell d'abandonament, problemàtica a nivell de manca d'identificació. Sí que s'ha de resoldre, passa moltes vegades per una part educativa. Aquesta oficina, des de l'Ajuntament, des de la taula de benestar animal, teniu previst treballar també aquesta, donar a conèixer aquesta part educativa? Perquè, per exemple, el tema de gats de carrer, precisament, és un tema molt desconegut, amb els que ja estem a prop, doncs sabem l'odor, que és moltes vegades la feina de les alimentadores de gats de carrer, sabem que molta gent la desconeix, es donen conflictes moltes vegades precisament per aquest desconeixement. Aquesta part educativa està contemplada?
Sí, precisament una de les línies doncs, d'aquest protocol de gats ferals o de gestió de colònies de gats urbans, una de les missions que té és precisament una, doncs, el reconeixement d'aquesta tasca tan important que es fa des de la tasca de les alimentadores i de les gestores de colònies de gats i les entitats que hi ha darrere que promouen i donen suport a que aquests gats puguin estar en situació de benestar, no? En el màxim qualitat de vida possible, a partir d'uns models estandarditzats no? que s'estan promovent des de diversos espais de debat, com és el mètode CER, no? Que és el mètode de gestió ètica de les colònies, que no? la captura, l'esterilització, aquí a la llarga s'ha d'incorporar, no? La vacunació també, i el retorn, perquè aquests gats no deixen de ser gats que formen part de la ciutat, i doncs poder anar explicant que això existeix, que no són gats domèstics, que són gats que formen part del paisatge, no? I de la comunitat, diguéssim, i que són gats de tots, i fer-ne una bona gestió i una bona cura també té un impacte positiu a la ciutat. i per tant també aquest acompanyament que malauradament i per sort també heu pogut estar fent des de les entitats, sobretot des de l'SPAM a nivell de Mataró, doncs tenir aquest reconeixement amb el desenvolupament de polítiques específiques i de promoció, no, també, i d'assegurar-ne el recurs i la bona gestió. Llavors, d'aquí relativament poc, doncs, podrem fer campanyes més específiques, tots conjuntament, a partir d'aquesta taula de benestar animal, però també des de la pròpia oficina, per reconèixer i dotar també de contingut i de recurs en aquesta política tan important d'uns gats que són de tots. I és veritat que això genera conflicte, perquè no tothom vol tenir, no? O entén què significa tenir una colònia de gats al seu costat, i per tant tot el reconeixement i el context i treballar amb la ciutadania de l'entorn també és un element importantíssim per la cura de tots i prevenir el conflicte. Moltes vegades acabem apagant focs, no? I el que segurament hem de fer és fer una bona gestió forestal, no? Ho dic jo, si fem una bona gestió forestal, doncs no hi haurà incendis. I per tant, tot allò que sigui prevenir, informar i fer partícips a la gent, a tots els implicats, no? Des de els que desenvolupen les polítiques públiques, que és l'administració, però també les entitats i la pròpia ciutadania i el propi, no, els propis animals, doncs anem una mica a la una. De fet, doncs aquests són els objectius, no? L'exemple és aquest treball que heu fet, que jo, diguéssim, me n'he beneficiat des que m'he incorporat, d'aquesta gestió i metodologia conjunta, comuna, on hi hagi aquest reconeixement a partir d'una, doncs, formació de les alimentadores, la vinculació d'aquestes alimentadores amb un projecte d'entitat perquè puguin garantir-ne també, doncs, coneguin, doncs, què significa el voluntariat, quina és la norma, que estiguin assegurades, d'alguna manera aquest reconeixement a partir d'aquesta formació i del lliurament d'un carnet doncs que les capacita, no? A partir d'aquesta capacitació i les reconeix com a gestores d'aquestes colònies, a poc anar visibilitzant i donant nom no només allò que es fa, sinó amb el reconeixement a tota la ciutat, no? Ha passat moltes vegades també amb altres polítiques de benestar, com poden ser els espais de lliure circulació per gossos o d'altres espais, no?, que costa en l'entorn, però al final, si se sap explicar i se sap explicar el benefici col·lectiu i comunitari que té en tot això, no?, doncs dieu-me quin percentatge de població té algun animal domèstic. Moltíssims. I si a sobre, què estem parlant? D'un 20-25% de la població, com a mínim, perquè tots formem part d'una família, no?, que d'una manera o una altra podem tenir un animal a prop. I quins són els beneficis, no?, socials, psicològics, mutus, diguéssim, no només per l'animal, sinó per les persones, no? Aquest, no?, veure'ns com una, allò, holísticament, no? I això, doncs, crec que sí que tota aquesta feina que estem iniciant des de fa temps i que es materialitzarà també en els propers mesos, doncs anirem fent passet a passet per aquest reconeixement, sí.
Paral·lelament, i no és el primer any, també esteu organitzant des de l'Ajuntament unes jornades per aquest mes de desembre sobre tinença responsable i benestar animal. Sí. Crec que són les segones jornades o les terceres? Ara vaig una mica perduda, Laia.
Sí, les terceres jornades. A les terceres jornades que tindran lloc aquest proper 12 de desembre. Estem allò a punt de treure, que s'ha organitzat conjuntament amb la taula de benestar animal, amb diferents agents que en formen part, entitats, col·legiats, òrgans col·legiats, etc. I la idea és, primera, donar un servei a la ciutadania, doncs, que té, en aquest cas, doncs, tenen animals, no?, i que puguin millorar el seu coneixement per la una tinença responsable i per la millora del benestar del seu animal de referència, i d'alguna manera també promoure, doncs, aquests elements que a vegades se'ns escapen, no?, que de vegades ens semblen innocus, com és el xipatge, no?, o el cens, que fa que protegeixis, no? Al final, aquest animal i la política que ens protegim a tots, no? Perquè poder saber doncs, de qui és, en quin moment està, si té vacunes, si no té vacunes, promoure, no? D'alguna manera, quan xipes, també te'l fas teu i d'alguna manera en els serveis. Doncs, si algun dia se't perd o per prevenir abandonaments, no? És tan important, la idea és donar la màxima informació doncs, tant de la normativa actual i de la situació actual i després també donar eines de una mica més enllà, no? A nivell més etològic i a nivell veterinari, doncs, poder que la ciutadania doncs, que té un animal pugui participar en aquestes jornades i informar-se molt millor d'una cura responsable. Al final seria una mica això, en benefici a tota la ciutat.
Estem preparant, Sílvia, des de l'SPAM, la participació també en aquestes jornades. En quina línia anirà la participació de la protectora, Sílvia?
Participarà també Fundació d'Aina. O sigui, Fundació d'Aina i SPAM com a dues entitats col·laboradores de l'Ajuntament. I la nostra participació serà, doncs bé, intentant explicar què hi ha més enllà doncs, de l'adopció. O sigui, la nostra finalitat ha de ser promoure l'adopció. És per aquesta raó doncs, que existim, no? Doncs per promoure l'adopció dels animals que tenim en els refugis. I parlarem de gats i de gossos, val? O sigui, què vol dir adoptar i quins són els coneixements que ha de tenir una persona que vol adoptar a nivell doncs, de cura, de salut i a nivell doncs, etològic, a nivell de benestar. O sigui, què es poden trobar en el moment doncs, que en el moment que decideixen adoptar un gat o un gos. Aleshores, participaran un especialista en benestar felí, participaran especialistes que tenim en l'equip en benestar caní. També farem una pinzellada sobre el tema del GPP. Val? O sigui, el que nosaltres també volem complementar, perquè la part de salut crec que la farà un hospital veterinari de Mataró, o sigui, no ens pertoca a nosaltres. Nosaltres ens centrarem molt en promoure l'adopció i promoure aquesta adopció doncs, amb la màxima qualitat possible i que porti els mínims problemes. Aleshores, intentarem donar consells i respondre als dubtes que puguin tenir les persones que estan interessats en adoptar o que han adoptat, perquè puguin venir de la forma doncs, més tranquil·la cap als nostres centres. La part del GPP penso que pot ser important perquè és un del perfil de gos que més tenim amb els refugis i potser és la tipologia doncs, de gos o de races que la gent desconeix més i que hi ha com una miqueta doncs, de confusió no?, per la seva estigmatització. Aleshores, intentarem acompanyar a les persones que estiguin interessats en saber què vol dir no?, adoptar i què és el que han de tenir en compte en el moment que adoptin, sigui un cadell, sigui un gos jove, sigui un gos adult o gat, o sigui un animal vell o malalt. Sé que en aquestes ponències o en aquestes conferències hi haurà una part que permetrà que la persona que estigui escoltant o que ens estigui seguint pugui també participar i preguntar. Jo crec que podran sortir molts dubtes i que intentarem resoldre. O sigui, sí, la nostra part, la que ens afecta és la de veniu a adoptar perquè no és tan complicat com sembla, adopteu un GPP, no és tan complicat com sembla, i en la part de gats sí que també volem fer una pinzellada amb donar la informació o el coneixement del que és un gat feral i el que és un gat domèstic, que això també hi ha molta confusió. La gent no ho té massa clar.
Les problemàtiques amb les que ens trobem les protectores i les problemàtiques amb les que es troben els ajuntaments, on te contemplen doncs, naturalment tota una part de salut pública, totes unes normatives, arriben al punt de aconseguim arribar a aquest punt d'encontre on puguem començar a resoldre conjuntament, Laia i Sílvia?
Jo penso que sí. Jo crec que s'ha fet molta feina ja de treball, diguéssim, intern, perquè al final primer un ha de treballar, no? És com l'àmbit psicològic, primer t'has de treballar tu cap endintre per estar bé cap enfora, i per tant jo crec que hem articulat tot això a nivell intern i ara estem preparats per anar ja cap enfora a treballar tot. Em sentiu?
Sí, sí, ara sí, t'havíem perdut un momentet, però t'hem recuperat de seguida.
Perdoneu, això és les coses del directo. Doncs sí, jo crec que hem fet tota la feina que havíem de fer, estem en ello, i que, doncs, que cap enfora ja amb la via directa, diguéssim. Aprofitant també la falca de propaganda, no? Doncs, com us dèiem, aquest dia 12, que en breu sortirà tota la informació al web municipal i per les diverses xarxes socials de tothom, la gent es podrà inscriure prèviament amb les jornades que tindran lloc el dia 12 al llarg del matí. I com bé deia la Sílvia, també es podran, en la fitxa d'inscripció, també es demanarà, doncs, si hi ha consultes prèvies que podem anar resolent en la mesura que anem fent els diferents espais de debat, no? I també deixarem uns espais a final de cada ponència, diguéssim, per fer aquest espai de preguntes, però sí que demanarem que a l'hora d'inscriure la gent pugui ja fer unes preguntes prèvies perquè puguem adequar, diguéssim, cada una de les ponències una mica a les necessitats, no?, dels participants.
Jo crec que aquesta iniciativa s'hauria de fer regularment, Laia. Ja veureu com ens quedarem curts de temps.
Doncs sí, haurem de morir en èxit, però això és molt bo, espero que sí.
A veure, esperem que surti. El que passa que, bueno, potser s'ha fet com molt precipitadament, no sé si hi haurà temps que la gent pugui organitzar-se i tal, esperem doncs que molta gent s'hi sumi, però són iniciatives molt bones i jo crec que és la mostra doncs de que s'ha treballat molt prèviament. Nosaltres com a entitat, l'SPAM farà l'any que ve 50 anys, 50 anys d'entitat proteccionista dins d'un municipi com Mataró. Som de les més antigues de l'estat espanyol. I bé, jo crec que si tenim un ajuntament, un consistori que treballa en equip amb nosaltres i amb la ciutadania, doncs es pot arribar molt lluny. I jo crec que aquests passos que s'han fet i els resultats que ara estem veient són fruit, no?, doncs d'aquesta manera de ser, doncs, de la gent de Mataró. I jo crec que estem contents, doncs, que un ajuntament com el que hi ha ara, doncs, ens presti aquesta atenció. Esperem que això no defalleixi, no? Perquè es poden fer coses molt bones. Per si nosaltres sols no podem arribar massa lluny, però si tenim el suport d'un ajuntament, es poden fer coses molt, molt, molt bones.
Sí, en un proper programa convidarem a la regidora de referència actual, que és una de les promotores, no?, de la que ha agafat el relleu del Joan Vinto, l'Elisabet Ruiz, amb qui heu tingut, jo crec que moltes més converses que fins i tot amb mi, i que jo crec que això, que és un petit pas per molts passos que venen, i seguir. Evidentment, tenim els mateixos objectius, no?, en molts aspectes, i per tant hem de caminar junts seguríssim. I sí, aquestes jornades doncs es poden repetir més d'una vegada a l'any, seran més que necessàries, segur. Esperem doncs que els vols de Nadal, com sempre, no siguin tan complicats. Jo crec que a la gent li interessa moltíssim que doncs hi hagi una gran alta participació i que ho repetirem, estic convençuda.
L'experiència de les dues primeres jornades, Laia, és una experiència bona? Heu tingut resposta? Heu pres nota de coses a millorar per poder arribar a més gent?
Sí, va haver-hi moltíssima resposta, tenint en compte que sempre es fa vora, diguéssim, a l'entorn de Nadal. Si no recordo malament, doncs l'any passat van participar unes 70 persones, que en un matí, doncs això d'un cap de setmana, això és força alt, i aquestes jornades són diferents, doncs perquè seran unes jornades online, cosa que complica també perquè no tothom no té les eines doncs per participar. És la situació que ens que ens brinda aquestes possibilitats, però no per això ho deixarem de fer. I aquests nous formats també potser faran que hi hagi altra gent, doncs, que potser físicament, però que de forma online, no? Aquest espai més d'anonimat o de... No sé, jo crec que sí que pot ser molt interessant aquests nous formats i que ben aviat doncs, us podreu inscriure a través dels formularis. Aviat traiem ja la propaganda conjuntament i ja ho passarem també per Mataró Audiovisual perquè tothom mantingui la informació.
Molta feina feta, molta feina per fer. La Sílvia apuntava un dels principals problemes amb els que ens trobem des de la protectora, que és precisament el tema dels gossos potencialment perillosos. Uh-huh. Aquesta estigmatització. Des d'aquesta jornada s'intentareu donar una visió, perquè també hi ha una normativa acompanyada d'aquests animals, molt específica, que fa que molta gent estigui enrere, ja no només per l'estigmatització, sinó per tota la problemàtica. Intentarem fer entendre de quina manera aquesta normativa no ha de ser un pes perquè ningú adopti un d'aquests animals?
El que plantejàvem era en aquestes jornades poder fer una pinzellada, no?, petita, que serveixi per orientar les persones, però ens plantejàvem fer aquest treball intern que anem fent sovint per poder organitzar un espai de jornades específicament vinculada a aquest tema que bé s'ompleix, no?, perquè és veritat doncs, que són uns animals molt estigmatitzats que generen tota una sèrie de problemàtiques que cal analitzar molt bé i que cal alinear, diguéssim, les estratègies i la comunicació que en fem. No? Per tant, jo crec que unes jornades específiques sense que ens faci por plantejar-ho, no? Llavors, en aquest primer, doncs, fem aquesta pinzellada, com deia la Sílvia, en el marc de les diferents ponències, però jo crec que ens hauríem d'emplaçar a fer-ne una específica, perquè bé s'ho mereix, sí, sí.
Sí, hi ha temes com són aquest tipus de gos, de races, el tema del GPP, els temes dels gats ferals també. Són temàtiques molt necessitades de portar doncs, a col·loqui. Sí. I, bueno, i respostes, hi ha temes doncs, que potser seria més una resposta a nivell polític de dir, hi ha necessitats que hauríeu d'intentar resoldre, però sí que hi ha bastanta ignorància sobre aquests temes i que crec que tenim tant el municipi, l'Ajuntament, com les entitats, tenim una obligació en intentar fer arribar la informació correcta i començar a fer una miqueta de pedagogia del que hi ha, no del que es diu o del que jo, la meva experiència del passat. I el tema de benestar animal va molt relacionat també amb el tema de conèixer el que és un gat, el que és un gos, el intentar educar més. A mi la paraula aquesta d'educació de gossos, educació de gats, no m'agrada gens, no m'ha agradat mai, mai. Jo crec que més aviat hem d'educar a les persones perquè tinguin els coneixements necessaris per entendre què és un gat, què és un gos, que és el que ens afecta a nosaltres, aquest tema, aquesta tipologia d'aquestes espècies d'animals. Però a partir d'aquí, si tu saps quines són les necessitats d'un gat o un gos, segurament no et caldrà modificar conductes de l'animal. Segurament les modificaràs tu. O sigui, tu canviaràs el xip i segurament canviant aquestes actituds o moviments o el que sigui, segurament el dia a dia fem coses doncs, que provoquen conflicte amb el que són les necessitats del teu animal. Jo crec que, més que res, el futur ha d'anar per aquí, no? D'intentar inculcar el respecte. Respecte. El respecte cap a les altres espècies. I només coneixent-les pots començar a intentar portar-les al teu costat a la teva vida. I si tu tens una bona experiència amb la teva relació, doncs penso que ja tindràs moltíssim guanyat i apostaràs per continuar convivint amb ells. Si la teva experiència de vida ha sigut una relació nefasta, amb problemes, amb destrosses, amb que t'han acabat mossegant, amb que el gat no sé què et fa, se't puja per les cortines i acabes doncs desistint i dient doncs que tenir un gat o un gos és un problema. Jo crec que és un tema de culturitzar més a les persones i menys pensar que es pot educar a un gat o un gos. Amb un gat o un gos se l'ha d'entendre. I deixar ser gat i deixar ser gos. Això costa molt fer entendre a les persones. Encara hi ha com una dinàmica, no? Jo vull que faci això, jo vull que faci jo. Jo vull que es deixi acaronar. Hòstia, és que ara m'ha mossegat, ara m'ha ensenyat les dents. Bueno, i...
Els gossos, sí. Però de totes maneres, Sílvia, això que comentes és cert, i aprofitant que tenim a la Laia aquí, poso moltes vegades poso sobre la taula aquesta dificultat, no? Perquè sí que és veritat que hem de deixar que el gos sigui gos, que el gat sigui gat, cobrir les seves necessitats, però moltes vegades aquestes necessitats s'han de cobrir des d'espais públics que no sempre estan adequats a poder fer aquest exercici.
O lleis! O has d'estar lidiant amb unes lleis com les del GPP que són antinaturals per un gos, com portar un morrió. Mm-hmm. Portar un morrió és el pitjor que li pots fer a un gos. I això empitjora la relació i la convivència amb altres gossos o fins i tot amb les persones. O sigui que, clar, hi ha molta
feina. És un debat. És un debat, és veritat, que inclou tot el tema de la normativa i, com deia també, no, la Nuri, tot el tema dels equipaments i serveis, no, també. I, per tant, doncs, tot això hem d'anar dialogant, caminant junts i millorar. Però és veritat que també tota l'experiència que teniu com tot aquest tema que tu comentaves, no? De com em puc preparar jo, entenent, no? Que vull acollir un animal i quina és la mirada que haig de tenir. Aquesta expertesa, jo crec que vosaltres heu de tenir tots els canals disponibles com per poder-la compartir, no? Perquè les persones estiguin preparades i siguin millors en aquest acompanyament mutu, no? Que és tenir un animal, o compartir la vida amb un animal. I sí, i la resta és veritat, tot el tema de les lleis, que de vegades doncs, hi ha algunes que són locals i d'altres que són de competència doncs, més amunt, i tenim les eines que tenim, però com poder-les adaptar per la millora tant de les persones com dels propis animals, no? Dels éssers que som tots. I l'altre és això, també el tema d'equipaments, que també hi haurà novetats. És que si ho expliquem tot avui no en convidarem a cap programa més.
No farem que expliquem més coses senyora... en compte, però sí que és important, perquè és clar, nosaltres des de la protectora, amb els problemes que nosaltres ens trobem, clar, moltes vegades els consells entren això en contradicció amb les possibilitats reals que hi ha des de la localitat. I aleshores és molt complicat. És clar, nosaltres no li podem dir a un adoptant que el gos necessita córrer i socialitzar-se quan en molt pocs espais públics de Mataró podem deixar el gos suelto sense corretja.
Uh-huh. Saps? Això també hi estem complicat. Treballant. És un altre proper capítol pel 2021. També hi ha sorpreses i novetats positives que compartirem amb tots els oients i amb vosaltres prèviament, està clar. No puc estar més d'acord.
És bo saber, Laia, que s'hi està treballant, que aquestes problemàtiques amb les que es troben els propietaris d'animals de companyia estan en camí de resoldre's. I jo tinc una pregunta. Hi ha una taula de benestar animal, ja està a punt de sortir a la llum definitivament i totalment estructurada l'oficina també de benestar animal. Totes aquelles situacions que puguin arribar a vosaltres, a l'Ajuntament, via la ciutadania, via els problemes amb els que ens trobem les protectores d'animals i que es veuen això, entren en contradicció amb unes lleis, hi ha possibilitat de que tots aquests conflictes surtin del municipi, em refereixo pels que, els que depenen de lleis més genèriques, no? Surtin del municipi i puguin servir de pressió perquè canviïn lleis més generals?
Home, mireu, al final les lleis es fan en la mesura doncs, de dues línies, no? Per una banda, les cabezas pensantes o aquells professionals tècnics que, no, que entenen l'àmbit, però per altra banda doncs, també de tots aquells moviments socials que desenvolupen i treballen el dia a dia també amb totes aquestes polítiques. No sé si heu llegit, i si no us convido a llegir-vos el llibre de la Rebeca Solnit, que es diu Esperança dins la foscor, que explica, no, com els moviments socials han anat canviant els models i les polítiques, no, mundials i locals i supralocals. I, per tant, jo crec que és una suma de tot. Mireu, aquest cap de setmana mateix doncs, vaig participar, em vau enviar a vosaltres mateixos la informació, les primeres jornades nacionals, no, que parlaven precisament de tot el tema de gats ferals, i ja doncs, en aquests moments hi havia gent, doncs, des de gent de l'acadèmia, doncs, l'Agnès Dufau, per exemple, de l'Autònoma, o hi havia jutges, hi havia municipis, hi havia Màlaga, hi havia Mataró, hi havia Saragossa, hi havia d'altres municipis des dels ajuntaments, i també hi havia doncs, 80 persones més de diverses entitats i alimentadores. Aquesta, diguéssim, cogovernança, no? que al final són espais de debat, etc., i aquesta pressió, no? Ha aconseguit, per exemple, que hi hagi doncs, per primera vegada un secretari a nivell de l'Estat espanyol de benestar animal. No? I, per tant, allò que de vegades ens sembla impossible de canviar, de mirades, doncs si se sumen les diferents estratègies de públic-privat, diguéssim, i del tercer sector i dels moviments socials, està clar que les coses es construeixen col·lectivament. De les maneres, doncs hi ha diverses vies. Hi ha les campanyes, hi ha les mobilitzacions socials, hi ha les reunions, no?, entre entitats i espais de tècnics, amb Diputació de Barcelona, amb Generalitat, hi ha diverses taules que al final és a partir d'aquí on es construeixen. És més lent. Sí, normalment la norma va per darrere de les necessitats, però bueno, crec que les coses també estan canviant i eines en tenim, eines n'hi ha.
A veure, sí que és veritat que tot això que ens estàs explicant avui, Laia, potser Sílvia, 3-4 anys enrere, no sé si era previsible veure que arribaria, 3-4 anys enrere encara sí. Però 5 anys enrere, 10 anys enrere, era bastant improbable parlar de coses com aquestes.
Uau! A veure, nosaltres, aviam, aquí hi ha trajectòria. Depèn del color de govern, és així. Depèn del color de govern, i així ho he de dir. O sigui, el meu temor és que algun dia canviï el color de govern i això ho aturi. Perquè porto molts anys en aquest municipi. I, clar, he passat per molts, pels meus consistoris. Aleshores, hi ha hagut consistoris, hi ha hagut èpoques que tot eren projectes progressistes i amb molta il·lusió. O sigui, que anaves veient passos, anaves avançant. I hi ha hagut èpoques que tot s'ha ficat al calaix i s'ha guardat. Aleshores, ara tornem a viure com una època... saps que en el nostre sector doncs, ens dona ànims. Que jo parlo del nostre sector. Potser hi ha consistoris o colors polítics que potser procuren per altres històries. En el que ens afecta a nosaltres, ja hi havia hagut èpoques que es parlava de projectes comuns molt, molt xulos, que va quedar aturat. Ara, bueno, s'està desenvolupant des del 2015... que hi ha doncs, aquest color polític a Mataró. Ara estem al 2020, a les portes del 21, i s'està fent molta feina. I he de dir que s'ha fet molta feina. Molta feina. I feina que estava reclamada de feia anys. Parlem de gats de carrer. Parlem de posar ordre als gats de carrer. Estem parlant ara amb la Laia perquè ja portem mesos parlant amb ella. Bàsicament vam entrar amb els gats de carrer. Perquè és algo era tan impresentable com estava Mataró amb el tema de gats de carrer i nosaltres fem traient el metge per la boca, intentant ajudar en aquests animals i a les alimentadores, i veient com l'Ajuntament tampoc feia, que al final, a partir del 2016, jo he parlat moltíssim amb el Joan Vinzo, més que amb la Eli. Amb l'Eli he parlat, però amb el Joan Vinzo es va costar moltíssim amb la nostra entitat. Aleshores, es va començar, i amb altres entitats, però sobretot amb nosaltres, que érem els que portàvem el servei. Llavors, es va avançar ja molt, però clar, ostres, el problema de l'administració pública és que sou tan lents, és tan lent tot, tan lent, que algo que potser s'ha gestat fa 4 anys, potser començarà a treure el cap al cap de 5 anys. Què dius? Jolines, és que si pareu tant, potser això quedarà ja obsolet, no? Però
és l'avantatge de l'antitud. Sí, això és difícil, certament. Però l'administració les idees no brilla per la seva rapidesa.
Sí, les idees remunten allà a fa uns anys. I quan tu a vegades parles amb les alimentes, dius que no, que estan en ello, que estan en ello. Que no, que estan en ello. Però que no podem fer més nosaltres. L'administració és molt lenta. Aleshores, i només desitjo que aquesta línia pugui seguir, hi hagi qui hi hagi, sisplau, o sigui, que el món polític se n'adoni que l'animal és molt important, que el benestar animal és tan important com el benestar humà, que és el benestar social, que darrere d'un maltracte d'un animal segurament hi ha alguna situació social crítica a nivell d'ignorància. O sigui, que una persona ignori el que és un gos, un gat, això és ignorància. O sigui, molts maltractes, moltes situacions de maltracte que ens arriben, no és perquè siguin males persones, les persones, és perquè ignoren. Això no es pot permetre avui dia, que encara existeixi aquesta ignorància. Perquè tot això demostra que hi ha àmbits dins de les cases dels nostres veïns, hi ha àmbits socials que les estan passant molt malament. O sigui, el reflexe, i això sempre ho repetim, que ho deia Gandhi, no? Del tracte que es donen als animals, es reflexa doncs, la maduresa de la societat, de la població. I el problema és que en el nostre país, no parlo ja de Catalunya, posem ja el nivell estat espanyol, ens falta molta maduresa social i jo crec que això recau, doncs, és responsabilitat dels polítics. I sembla que sí, que avui dia hi ha interès. Esperem que quan canviïn, si canvien, aquest interès decaigui i es guardi en el calaix, perquè això jo ho he viscut. Com es guarden propostes progressistes en el calaix, perquè no interessen, perquè sí.
T'haig de dir...
Explicar un llibre, de lo que he anat.
El llibre de l'espai.
De lo que he pres, de tots els polítics que han anat passant.
Sí, no,
a nivell de la gent, a nivell de tot.
Totes aquestes línies estratègiques es comparteixen també en comissió informativa, on hi ha tots els grups municipals que estan tant al govern com a l'oposició i que mensualment sempre es tracta un dels temes, s'informa, i haig de dir que el retorn que jo en tinc és molt positiu i que diguéssim que es veu igual aquesta política com l'estratègia convivencial, com va també passar amb el pla de convivència, doncs la voluntat és que traspassi mandats, no? Que això siguin polítiques que vinguin per quedar-se, perquè si no estaríem fent una gestió poc eficient i eficaç. I al final també és veritat, resultats com tu deies, no? De la construcció doncs, de l'ordenança que es va aprovar finalment l'any 2017, diguéssim, més enrere que això no es pot anar i per tant jo crec que són, confio també com a tècnica, no? Que són passos doncs, que ja no hi ha volta enrere i també doncs, farem el possible perquè seguim en aquesta línia i políticament doncs, el proper dia també podeu convidar segur que es pot assistir l'Elisabet Ruiz i explicar-vos-ho millor que jo, però la idea és aquesta, no? Superar les polítiques de mandat i que sigui una estratègia conjunta amb tots els grups del consistori i en aquesta línia es va. I com tu deies, al final no deixa de ser un reflex de la societat, no? Doncs el mateix passa també amb la política. no puc dir res més.
No, sí. No, jo desitjo que això, aquesta línia segueixi, de veritat. Bueno, hi ha projectes encara pel mig, ens afecta també a nosaltres moltes històries, però jo crec que sí que seria interessant convidar l'Elisabet, la regidora que ens pertoca, i a veure què podem seguir parlant. De moment celebrem des de l'SPAM i des de la Fundació d'Aina, celebrem doncs, aquesta creació de l'Oficina de Benestar Animal. També ha tardat, sé que era un projecte que estava pendent i és allò que penses, no ho faran, saps? Ho diuen i no ho faran. I al final, quan ha sigut realitat, i a més t'hem conegut a tu, Laia, que de veritat es treballa molt bé amb tu, també es treballa molt bé amb la part de salut, però jo no sé si el tema del Covid també ha donat pressa, perquè clar, esteu col·lapsats, el tema de salut
pública... Home, no ha ajudat, no ha ajudat, no ha ajudat, perquè vivim una situació terrible i amb moltíssima gestió i vaja, la veritat és que hem intentat no aturar-nos i encara que fossin passos més petits, seguir-los fent, però és veritat que el context de l'any 2020, esperem que canviem ja d'any i l'any 2021 tingui uns altres astres i ens ajudin doncs que la situació social i de salut pública de les persones i de la ciutat millori, perquè, uau, la veritat és que ha sigut està sent una voràgina, ja no des de la política pública, sinó des de l'afectació de les pròpies persones i la seva vulnerabilitat, no? Els riscos socials
i això,
que comporta
això
i de retruc, exacte, sí.
Ho vivim amb els animals, també.
Sí, exacte, que de fet és una de les situacions que també comentarem, no?, a les jornades, de com ha afectat aquest any, no?, també en aquesta situació, que contràriament hi ha coses positives. Doncs hem vist, no?, que han baixat els abandonaments, hem vist doncs, que hi ha moltes persones, no?, que han vist que el fet de compartir la vida amb un animal en aquests espais, no?, de confinament, doncs els ha enriquit i que és un enriquiment mutu, que, no?, parar més atenció, no?, també amb el que tens i amb el que pots gaudir i amb el benestar. Jo crec que, vaja, hem de fer lectures també en positiu i aprendre'n pel futur.
Ens quedem amb aquesta lectura en positiu, sí. M'estan avisant que ens està acabant el temps. Ens quedem amb aquesta lectura en positiu, Laia i Sílvia, ens quedem amb aquest desig i amb aquest treball que ens consta que esteu fent també des de l'Ajuntament perquè aquestes polítiques que esteu tirant endavant traspassin mandats. I esperem que molt aviat ens puguis tornar a acompanyar, Laia, explicant-nos ja coses molt més concretes, també la Eli Rubin, naturalment, que ens expliqui també coses que s'estan fent pels animals, fins i tot en un any tan difícil com el que estem passant. Moltes gràcies, Laia, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies a tots per estar amb nosaltres.
Gràcies, adéu.
Oh,
Són les 3 de la tarda. La temperatura és de...